Parlem d'estrès i emocions. Bernat Masferrer, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo Rubio. I és que el doctor Albert Cessé, professor titular del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonat amb el Lifetime Career Award per la Stress and Anxiety Research Society, STAR, en reconeixement a la seva trajectòria científica. Aquest guardó és un prestigiós premi internacional que s'atorga anualment per honorar investigadors amb una llarga i distingida història de contribucions científiques en una o més de les seves àrees següents: estrès, afrontament, emocions i salut. Enhorabona, doctor Cessé, i benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Com has rebut aquest guardó? Com ha viscut aquest reconeixement?
Bueno, la veritat és que aquests reconeixements més bé són un compromís, no?, per dir-ho així, no?, perquè bueno, sempre a tothom li agrada que li reconeguin la seva feina, no? Però al final el que te fa ser molt conscient és de tota la feina que n'hi ha per fer, no? És a dir, vivim un món on les emocions, pues bueno, hem anat voltant des de situacions on culturalment pues les emocions s'han un poc volgut amagar, no?, d'alguna forma, perquè han estat relacionades amb una percepció com de debilitat, no? Qui mostrava emocions, pues segurament pues semblava que era més dèbil, no? I això pues bueno, no ha estat ben entès normalment, quan avui en dia pues tenim molt de problemes a nivell emocional, no? És a dir, vivim molt de pressa, normalment perdem la perspectiva d'un projecte vital que està molt basat en la immediatesa, no? I el que no reparam és que, evidentment, les emocions són diguem-ne, aquell element que vertebra la nostra vida, no? Per tant, evidentment, un premi d'aquest nivell, a nivell internacional, hi ha que dir que aquesta societat és una de les veus, diguem, autoritzades en tot el món. Aglutina més de 45 països i, per tant, òbviament, és de rellevància, no? Però jo crec que llevant la importància personal, jo crec que el més important és que bueno, que al fi i al cap la gent pugui pensar que les emocions són molt importants i que n'hi ha que reparar molt amb elles, no? N'hi ha que treballar personalment en les emocions per saber ajustar-se, no?, a la nostra vida.
Doctor Cessé, ara entrarem en el tema de l'estrès. Deixem preguntar-li si per la Universitat de les Illes Balears, en fi, una universitat antiga, de prestigi, però no diríem capdavantera a l'Estat, on normalment les grans universitats que surten en llistes, en rànquings, com les més potents de l'Estat en el món, solen ser doncs universitats de Madrid i Barcelona. En fi, deu haver sentat molt dolçament, no?, que arribi un premi doncs a la UIB.
Sí, bueno, anem a veure, això també és un poc relatiu, no?, perquè és cert que les grans xifres de vegades se perden, diguem, casos molt, molt, molt particulars i molt interessants. Per exemple, la professora, la doctora Alicia Sintes, del Departament de Física, ha estat vinculada en el Premi Nobel de Física, no?, de les zones gravitacionals.
Sí, hem parlat.
Sí, per això mateix. I bueno, sí. Per exemple, el tema de rànquings, jo que he estat degà de la Facultat de Psicologia pràcticament 11 anys, ja ho he deixat de ser, però en aquell moment van aconseguir arribar a ser la primera Facultat de Psicologia d'Espanya en l'U-Ranking d'universitats espanyoles, del BBVA, no? Què és el que passa? Bueno, pues que és cert que el nivell de finançament és molt important, i és veritat que històricament la Universitat de les Illes Balears no ha estat, diguem, finançada al nivell, diguem, promig d'altres universitats espanyoles, no? I això és important. Però ja dic, no és només els dobbers. És a dir, no... Jo crec que no és això tampoc. Depèn de moltes circumstàncies. Pot ser que en una mateixa universitat hi hagi titulacions que, bueno, que fan la seva feina, al final cap la missió és formar professionals, però bueno, n'hi ha diferències en recerca, sobretot probablement per connexions internacionals, per fer partnerships en altres col·legues d'altres països. És a dir, se pot veure molt d'efectes diferencials. Per tant, en les grans xifres és cert que les universitats més grosses, que tenen més finançament i més possibilitats, pues poden fer més coses, no? Això és obvi. però sí que és cert que bueno, universitats una mica més petites, pues, nosaltres que tenim aproximadament, podem tenir uns 19.000 estudiants aproximadament, que això va fluctuant. Però sent una universitat d'aquest estil, pues, la veritat és que premis d'aquesta magnitud, o pues, òbviament pues, honoren un poc la institució, i bueno, serveixen pues, com a un incentiu important per a tot el personal investigador de que és possible pues, posar el nom de Balears en el món, no?
Parlem de les tres. Quan s'hi comença a interessar a vos?
Pues les tres és un fenomen que evidentment és un fenomen adaptatiu. D'entrada, l'estrès, si no tinguéssim estrès...
Moriríem,
se'ns
menjarien els llocs. Sí.
Exactament. El problema fonamental que té l'estrès és això, quan realment aquell balanç que fem entre segurament les demandes que tenim del mig exterior i els recursos que nosaltres podem posar en marxa per afrontar aquelles demandes, pues, aquell balanç és negatiu, no?, en nostra contra. I, per tant, si això cronifica, òbviament vivim en un estat complicat de problemàtic, no?, de sentiment problemàtic. Però, en el meu cas, per exemple, jo, però on primer vaig començar a treballar qüestions d'estrès va ser en l'àmbit laboral. En l'àmbit laboral. És a dir, tot el que tenia que veure en riscos psicosocials, dels treballadors i treballadores que fan feina en les nostres empreses, no? I per aquí ja vaig veure que era, bueno, vaig tenir l'oportunitat de viure alguns casos concrets de pacients que realment quan anaven a fer feina tremolaven quan sortien de casa. I això era una cosa terrorífica, no? És a dir, perquè tenia que pensar que en aquell moment, bueno, que en general, pues, si féssim un balanç d'hores de dedicació, segurament, probablement, tindrem moltes més hores a la feina que aquí a casa nostra. I, evidentment, era un drama per jo mirar persones que simplement en la idea de sortir de casa per anar a fer feina ja tremolaven, és a dir, ja ho passaven absolutament mal, no? I a partir d'aquell moment, pues, me vaig interessar moltíssim en el tema de com, quins mecanismes i quins són els estressors, perquè tot això, clar, l'estrès té un problema molt greu. I és que el que per mi pot ser molt estressant per una altra persona no és gaire. Mm-hmm. És a dir, el fenomen de l'estrès és absolutament subjectiu, yeah, llevat d'alguns estressors universals, no?
Hi ha llindars, clar, no?
Clar, i això sí que és complicat perquè el tractament ha de ser completament diferencial. Hi ha que entrar un poc en el món psicològic de cadascú per intentar esbrinar quin és el camí i si realment hi ha certs biaixos, sobretot perceptius, perquè el problema està aquí més bé, no? És a dir, com perceps una situació i a partir de... Si aquesta percepció està molt distorsionada, òbviament els mecanismes que tu posaràs en marxa després per poder afrontar-la poden estar completament distorsionats. És a dir, podem, com diuen en castellà, matar mosques a cañonazos, no? És a dir, moltes vegades. O al revés, és a dir, o subestimar un cert risc i probablement no estar preparat, no?
Se n'ha vulgaritzat el terme, n'abusem del terme estrès?
Bueno, és semblant un poc a la situació que passa, per exemple, en la depressió, no? Això de que diguem molt col·loquialment d'estar... No, estic un poc depre, no? Uh-huh. Estic un poc depre, no? Jo crec que la gent no ha vist mai una persona amb un trastorn depressiu major. És a dir, jo, pues, desgraciadament, he vist pacients que tenen, per exemple, escares, no? És a dir, s'han fet gent que està encamada i està ensollit i té unes úlceres per pressió brutals, no? És a dir, perquè són persones que no són capaços ni tan sols de llevar-se del llit, no? Això és una depressió ja en tota regla, no? Per tant, bueno, és normal també, no? Jo crec que no ho veig malament sempre que això sigui un antivirus que sigui útil, no? És a dir, si emprant un poc aquell llenguatge, resulta que ens fa d'alguna manera focalitzar en aquesta situació i podem detectar en un temps determinat que tenim un cert grau d'estrès que pot cronificar i que pot fer-nos mal realment, doncs, bueno, benvingut sigui, no? Això és el que d'alguna manera podríem dir.
La gent és conscient del perill que amaga l'estrès per la nostra salut mental i, conseqüentment, emocional?
No, en absolut. Però jo ho allargaria inclús a les patologies mentals, no? Fa poc temps he llegit una nota que ha sortit de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i estaven dient d'alguna manera, havien fet com una enquesta on preguntaven si comunicarien, si el personal de forces armades i tal comunicarien en els seus superiors que tenen problemes psicològics o que estan mirant si d'alguna manera pues estan començant a notar símptomes de problemes psicològics, no? Pues segons ha dit aquesta enquesta, només el 20% del personal seria capaç de comunicar. O sigui, en general, la idea de les patologies mentals està, diguem, primer que està molt estigmatitzada, no? És a dir, pensant que un trastorn mental és alguna cosa, uf, mare meva, no? Vull dir, no sé, estem pensant segurament en patologies molt severes, no? Per exemple, pues, el típic, no? La por exacte, esquizofrènia, és a dir, ja, diguem, en problemes estructurals, no? Si féssim analogia informàtica, xerraríem un poc dels hardware, no? Uh-huh. És a dir, nosaltres, és una cosa molt interessant perquè els oients ho entenguin bé, no? Hi ha patologies que són més de hardware i, per tant, necessitem un poc més de treball important, també en combinació en psiquiatria, neurologia, uh-huh. I uns altres problemes psicològics que són més de software. És a dir, és com si s'instal·lessin programes que ens fan mal, no? I de vegades desinstal·lar-los costa molt, de vegades inclús deixa residus que mai se poden llevar, però sí que és cert que intentem d'alguna manera que aquests programes que no són bons, pues, intentar minimitzar el seu efecte, no? En general la gent se veu molt lluny dels problemes mentals, és com que si, com que això no me tocarà jo, és a dir, no me passarà mai, però és cert que el perill és obvi, i de fet hi ha, per exemple, al món laboral hi ha una correlació, diguem, històricament provada, d'evidència entre el nivell d'estrès sostingut i, per exemple, problemes cardiovasculars, no? És més que clar.
Mm-hmm. Un problema cardiovascular, bueno, problema nivells d'estrès sostingut. Ara parlarem una miqueta dels símptomes, però la gent de vegades parlava amb un cardiòleg un dia i, per exemple, doncs, la incidència, per exemple, doncs, per extrasístoles, no? Aquest batec irregular del cor en el que doncs, un genera molta més adrenalina del que el cos pot aguantar. Hi ha gent doncs, que li passa això doncs, precisament perquè abusa de substàncies com la cocaïna, per exemple, però hi ha molta altra gent que això li passa per l'estrès. La gent no és conscient que i això és de per vida, que un episodi perllongat d'estrès doncs, et pot minvar la salut d'una manera per crònicament, no?
Sí, totalment. La qüestió d'irreversibilitat tindria que veure, òbviament, en el temps que hem estat maltratant, entre cometes, el cos, no? Generalment, en episodis no tan greus, el que sol ocórrer és que el cos t'avisa. I, clar, aquests avisos de vegades s'amaguen o s'emmascaren dins d'un poc de la situació, diguem, de pico d'adrenalina segurament que vivim, no? Però el cos quan t'avisa de vegades pot avisar poc a poc, però si avisa fort pot ser molt delicat, no? Normalment sempre quan sol ser molt habitual, no? Per exemple, ara en estiu, no? Imagineu-vos que tenim vacances, no? I anem a començar vacances, independentment del Covid i de la situació que ara tenim un poc estranya, no? Però, en general, una persona que va començar vacances si ha tingut el seu motor, diguem, funcionant a molta més velocitat i a molt més ritme del que realment pot aguantar, quan tura realment i diu, bueno, ara vaig a fer vacances, segurament es costa dir, bueno, ja s'ha acabat, no? Ja has aturat el motor, doncs ara te vas enterar de lo que hi ha, no? I segurament hi ha una constel·lació brutal de somatitzacions que venen relacionades en aquest esforç sostingut en els temps que s'ha fet, no? Uh-huh. Normalment, quan no és molt, molt greu, en uns dies o en una setmana o algo així, pues, bueno, les coses tornen al seu puesto. Però, evidentment, el problema està en la cronificació, no? És a dir, si mantenim el cos en una situació més o manco crònica, tindrem, al final tindrem problemes i molt greus.
D'acord, perquè tendim a normalitzar inconscientment aquest avís que ens envia el cos, racionalitzem els símptomes, no? I l'estrès, de certa manera, va desgastant, va calant dins nostre. En què pot derivar una crisi perllongada, no identificada, no detectada d'estrès? La depressió, per una banda, un atac de cor, per una altra?
Sí, sí, no, pot donar la cara de moltes formes, no? També hi ha cares, per exemple, de fatiga crònica, per exemple, que acaben un poc... pot tenir una vessant cap més a la depressió i altres més a l'ansietat, no? És a dir, en un estat, diguem, completament distorsionat, no?, de la realitat, com solem dir en Mallorca molt, no?, això de passar pena, no? Doncs pues es convertim en passadors de pena crònics, no?
Perquè...
Quan realment no és així, però realment també, en general, sense estar, diguem, en un marc, en un quadre clínic molt greu, normalment lo que acaba fent és un, per exemple, molt típic, són dolors d'esquena lumbars crònics, que no n'hi ha cap metge, segurament algun oient se sentirà probablement identificat o identificada, no? És a dir, jo tinc un dolor d'esquena que no se me'n va, que he anat a no sé quant de metges i m'han donat de tot i he fet de tot, però mira, me fa mal, o tinc migranyes i resulta que no n'hi ha forma de llevar-los, o tinc inclús problemes digestius molt potents. Totes aquestes somatitzacions poden formar part clarament d'un quadre d'estrès, clarament.
Quins són els símptomes més habituals en què es manifesta l'estrès? També com a informació servei pels nostres oients. Més enllà dels... Sí. De vegades pensem en la caiguda de cabell, en la falta de son. Per exemple, coneixia un cas en el qual la persona estava constantment com marejada, com si estigués... com si li faltés l'equilibri, no?, el caminar, en certa manera... i que ho va haver de solucionar, doncs, amb altes dosis de sulpirida, per exemple. Quins són aquests altres símptomes en els quals hem de dir aquí la cosa va a sèrie?
Sí. De fet, els quadres poden ser molt amplis, no? I la intensitat també de la qüestió pot ser molt, molt, molt diversa, no? Jo he vist, que podríem fer llibres, no?, de casos diferents, no? Uns més greus, uns altres menys greus, no? Hi ha una cosa que està per estudiar i hi ha, per exemple, un estudi no tenim temps per tot, però sí que és cert que tinc un interès molt important en tractar de clarificar d'alguna forma quins són els els perfils concrets que n'hi ha d'expressió d'aquesta vehiculització de l'estrès. És a dir, perquè n'hi ha gent que ho fa d'una manera i n'hi ha gent que ho fa d'una altra. És a dir, n'hi ha centres diana de símptomes que són diferents. I a mi m'agradaria saber, i no ho sabem, perquè això no tenim evidència de com, per què uns tenen migranya, per què uns altres tenen, per exemple, molt important, problemes de pell, per exemple. Ja no tan sols, caure el cabell, però hi ha moltes patologies de la pell que són derivades d'estrès.
Psoriasis, per exemple?
No està tan clar la psoriasis, però no cal arribar a una cosa un poc tan així, no? Però sí que és cert, podria ser perfectament, però hi ha problemes de pell que sempre tenen un component dual, no? Un orgànic, que tampoc se sap massa bé, perquè jo, els companys de dermatologia, sempre els pobres tenen problemes en això, perquè és difícil. La dermatologia és una de les àrees més complicades, no? Perquè no moltes de vegades no saps exactament la etiologia de les patologies, no? Però sempre hi ha una part important que té a veure en so estrès, no? Però seria molt interessant poder recollir molta informació de població normal de forma que poguéssim mesurar quin és l'òrgan o els òrgans diana, diguem, o la situació diana d'aparició de sintomatologia somàtica, i veure també cap enrere, per exemple, quin tipus de personalitat té, quin tipus d'activitat, és a dir, aquest estudi està un poc per fer. És a dir, no tenim dades realment, una evidència forta de, mira, el tal tipus de persona, pues, com té aquesta forma o aquesta tal, focalitza, per exemple, en l'estómac, en problemes digestius, o aquesta més d'esquena, no? És a dir, i després, què passa també en això? Que aquestes somatitzacions realment són, després van entrar en cicles viciosos, no? És a dir, si tu tens un problema d'esquena que té realment, per exemple, de lumbars, que té una etiologia més bé nerviosa, més bé d'estrès, per exemple, claro, però al final aquesta patologia pot acabar fent un problema realment de hardware de l'esquena, és a dir, te pot fer una hèrnia de disc, o te pot fer una protusió, és a dir, clar, aquest és el problema, no?, que d'alguna manera, per exemple, la gent que, per exemple, consumeix cocaïna, el problema que té no és ja només el consum concret o puntual, sinó que, diguem que les toveries, diguem, les nostres toveries internes, està sometent-les a una pressió, és com si a una finca, no?, a un edifici, de repente la pressió d'aigua que ve del carrer li posessin 5 o 6 bars més del que té, no? Un dia pot aguantar, dos dies pot aguantar, igual segurament un any pot aguantar, però el segon any segurament rebentarà. Aquest és el problema que tenim, no? És un poc per acumulació, no?
Estem parlant amb l'Albert Cessé, ell és professor titular del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears i ha estat guardonat amb un premi internacional, el Lifetime Career Award. Estem parlant de l'estrès. Ja per anar acabant, deixem preguntar-li, què és el cortisol?
Bueno, és una substància que té a veure en el mecanisme, diguem, de resposta, no? I bàsicament és una de les mesures que d'alguna manera se poden prendre. Normalment se fa a nivell salivar, és un poc el que hem vist, aquests dies hem vist en les proves del Covid, no?, que la gent un poc s'escarrufa un poc quan veu allà que t'estaquen allà de dins del nas, no? Fins es, diu, no, mai sabíem que teníem un nas tan profund, no?, per poder col·locar una cànula tan grossa per allà, no? Bueno, doncs aquí normalment se fa una, hi ha una mesura salivar, i ja el que sí que hi ha és una, bueno, és un desfase entre, és igual que l'adrenalina, no? És a dir, hi ha un desfase important de secreció, i normalment és, bueno, és una mesura de realment més objectivable, per dir-ho així, perquè el problema que té l'estrès exactament és aquest, és a dir, com se pot mesurar el nivell d'estrès de manera objectiva? Pues és molt complicat.
Però amb aquesta hormona, no? És una hormona, un neurotransmissor, el cortisol?
Correcte.
I amb la generació excessiva del cortisol és, vostè està estressat, senyor. No hauria de generar tant cortisol, perquè el cortisol li farà mal, no? El cortisol generat en abundància ens fa mal. Val. Deixem preguntar-li, abans vostè ha parlat de la psiquiatria, no? Fa anys psicòlegs i psiquiatres us duieu malament. O sigui, no es portàveu molt bé. Ara pareix doncs, que ja es comencen a treballar conjuntament amb menys recels i que els dos entenen la contribució de l'un i de l'altra figura. L'estrès, sovint, quan ja és problema de hardware o quan ja és un problema greu, necessita tractament farmacològic, no? Perquè pot derivar en coses pitjors. No únicament, la teràpia, entenem, psicològica ha de ser paral·lela i ha de ser constant, però la gent no entén que per un problema d'estrès t'hagis de medicar amb un medicament per psiquiàtric, no?
Sí, no, totalment. A veure, jo crec que és un problema també d'estatus, és un problema sobretot de desconeixement mutu, no? És a dir, és clar que el model psiquiàtric és un model més de hardware, per dir-ho així, jo crec que s'entén molt bé, no? Aquesta diferenciació, els oients ho entendran perfectament, no? El psicòleg fa més treball en el software i el psiquiatre fa més treball en el hardware, per tant, òbviament, són dues vessants que, evidentment, cal treballar de manera conjunta, clarament. Òbviament, si el problema és suficientment greu com per necessitar un tractament farmacològic, doncs, òbviament, no, vamos, perfecte. És a dir, no té que haver cap dissensió. Més bé, al contrari. Ara mateix hi ha en marxa un projecte d'obtenció d'evidència, el projecte es diu SICAP, la app és d'atenció primària. Estan treballant en Madrid un projecte molt important perquè la idea que es té des del Consell General de Psicologia d'Espanya és intentar que l'atenció primària tingui psicòlegs. És a dir, sobretot per evitar precisament això que estem dient ara, és a dir, moltes de vegades els metges de família en atenció primària ni tenen la capacitat formativa ni el temps, òbviament, que és el pitjor, per tractar adequadament trastorns, per exemple, d'estrès o d'ansietat. D'esta forma, què pot passar? Pues que per donar una solució més o manco ràpida se'n donguin pues, benzodiazepina, etc., ansiolítics i tal. Uh-huh. I això, clar, evidentment és un problema, perquè normalment aquest tipus de problemes tendrien que estar derivats a una atenció psicològica, òbviament tutelada també, si fa falta, per tema farmacològic. No? Entonces, aquest projecte CICAP el que fa, el que tracta de fer, és demostrar empíricament que hi hauria, posant, pues, no sé, 10, 12, 15 mil psicòlegs al sistema d'atenció primària, segurament encara així hem que pagar més dobbers per aquests puestos, però segurament la reducció que tindríem en tractament farmacològic innecessari seria brutal. És a dir, aquesta experiència ja en el National Health System del sistema anglès de salut ja ho han posat, ells van posar de 8.000 psicòlegs en el sistema i està funcionant molt bé. Aquí segurament, com que la tradició psicològica està un poc més... no està tan arrelada com allà, segurament en els temps ho veurem, perquè al final els números cantaran, i sobretot no és que siguin els números, sinó és que l'atenció en els pacients, que és el més important, és el que va millorar. Per tant, jo crec que en aquesta lluita, jo crec que té que ser una lluita, però per als pacients, no per la qüestió professional, no? Que al fi i al cap pues, és un tema més de prurito, no? Professional, però jo crec que el que hi ha que mirar clarament és per el benestar de les persones, és per el que fem feina, i crec que val la pena que els esforços pues, siguin el més eficients possibles. No? La farmacologia excessiva, ja dic, és un problema molt greu perquè el que fa és genera problemes de tolerància i de dependència, és a dir, tolerància en el sentit de que cada vegada per dormir, imaginem més que hi ha gent que té problemes d'insomni, cada vegada necessita més pastilles per poder dormir i evidentment ja no pot dormir si no pren les pastilles, per tant és tolerant i dependent i això és un problema molt, molt, molt greu, la veritat.
Moltíssimes gràcies, doctor Sassé. Ha estat un autèntic plaer parlar amb vostè. Enhorabona de nou per aquest guardó tan prestigiós. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.